Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Els Mossos d'Esquadra han anunciat que aixequen els controls que feien al Camp de Tarragona i l'Ebre per restringir la mobilitat a les comarques afectades per l'alerta de protecció civil. La situació havia generat cues en diversos punts de la xarxa viària. Tarragona, Ricard Buigues.
Bona tarda. Els controls dels Mossos havien provocat cues sobretot a l'AP7 a l'altura d'Altafulla al Tarragonès i Amposta al Montsià. Alguns conductors i transportistes han entès les restriccions, però altres no.
Sabia que hi havia avís d'emergència, però no que hi havien restriccions de trànsit.
Jo estava informat de que iba a llover, però no de esto, de que cortaven l'autovia.
Pues és que no sé per què són, perquè no plou i no entenc res.
La Federació de Transportistes de Tarragona ja ha avançat que presentarà una sèrie de propostes al govern per intentar pal·liar els prejudicis causats per aquesta decisió. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Més notícies, Marta Cristià.
El temporal de pluges empitjora a la província de Màlaga. A la capital s'han registrat inundacions que afecten l'hospital, que ha activat el pla d'emergències i ha suspès el servei d'autobús. El govern andalús ha tancat els centres sanitaris del districte sanitari Màlaga-Guadalhorce i manté només punts d'urgències. Hi ha diverses incidències també al servei ferroviari i s'ha suspès l'alta velocitat Madrid-Màlaga per inundacions en diversos trams de la via. De fet, la pluja també està provocant afectacions a l'aeroport. Abans del pas del temporal, però l'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, entra ya ferro.
No veo motivos en la ciudad de Málaga para ese tipo de alarma, ¿no? Que la ciudad de Málaga, con el Guadalmedina, no tiene problema. Sabiendo que todos los efectivos están disponibles para poder atender la ciudad en lo que sea necesario, tanto policía local como bomberos, protección civil, ¿no?
Nova Esquerra Nacional, la candidatura rival d'Oriol Junqueras en el Congrés del 30 de novembre, posa en dubte que l'expresident d'Esquerra no governi en coalició amb el PSC si torna a liderar la formació. La candidatura que encapçala Xavier Godàs ha presentat les seves prioritats per reflotar Esquerra. Barcelona, Martí Ferrero.
Bona tarda. Nova Esquerra Nacional celebra l'anunci de Junqueras de descartar entrar a governar amb els socialistes durant aquesta legislatura, però Xavier Godàs, el seu adversari per presidir el partit, no se l'acaba de creure a la vista que la número 2 de la llista de Junqueras, Elisenda Alemany, va ser qui va tancar un preacord per governar amb Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona.
Creïble, nosaltres només creiem en les coses a la mesura que es produeixen. És a dir, que ens rematem els fets. El que sabem és que nosaltres, en aquest sentit, tenim una proposta que s'ajusta a les expectatives de la militància i a la nostra més profunda convicció política. Veurem què fan altres.
Martí Ferrero, Catalunya Ràdio, Barcelona.
La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Balaguer han intervingut més de 2.000 peces de roba falsificades en una operació conjunta contra la venda irregular. El valor al mercat dels objectes decomissats ascendeix fins als 260.000 euros. Lleida, Júlia Albacar.
L'actuació es va centrar en la venda a la via pública, on es van identificar diverses persones amb material falsificat, concretament 2.400 peces, sobretot roba, a punt per vendre. Després de la comprovació amb un pèrit, es va certificar que es tractava d'imitacions amb un preu de venda al mercat que supera els 260.000 euros. Hi ha tres persones investigades per un suposat delicte contra la propietat industrial i de moment no es descarta fer noves operacions similars.
Uns 120 milions de persones han hagut de fugir de casa seva durant l'última dècada a causa de les guerres, les persecucions, la fam o l'escalfament global. El Museu d'Història de Catalunya posa cara a aquest fenomen a l'exposició En fugida, que obre al públic divendres a la ciutat de Barcelona, i es tracta d'un recorregut fet de fotografies, mapes, instal·lacions i també entrevistes exclusives a diversos testimonis. Margalida Roig és una de les responsables de la mostra.
Jo crec que la gent ha de venir per veure l'exposició en general, però sobretot per veure els testimonis que hem gravat exclusivament per aquesta exposició. A cada àmbit hi ha una pantalla on diferents testimonis de diferents països amb diferents experiències expliquen com ha estat la seva vida i com es senten ells com a refugiats en aquestes diferents etapes.
I tot seguit arriba la informació esportiva, avui marcada per una transmissió aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, les 6 Partizan Barça a l'Eurolliga de bàsquet, amb transmissió a l'antena digital, però de la Ràdio Nacional de Catalunya. L'Eurocopa, la penya rep el Budućnost de Montenegro a 8:45 i també Esport 3. I tenim també altres qüestions de l'actualitat esportiva que repassem amb Sònia Olear.
El partit del Girona previst per demà també en bàsquet de la Lliga Femenina contra el Jairis de Múrcia ha quedat ajornat per les conseqüències de la Dana. El jugador del Barça, Ansu Fati, s'ha fet una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i estarà al voltant d'un mes de baixa. Cubarsí ha estat convocat per la selecció espanyola per cobrir la baixa del jugador de l'Aston Villa, Pau Torres. Dani Olmo, en una entrevista que s'emetrà aquest vespre al programa Tot Costa d'aquesta casa, es mostra tranquil de cara a la seva inscripció al Barça al mes de gener. A la quarta eliminatòria de la Copa de Futbol Sala Masculina, Leganés-Barça, Otxarbe de Bilbao, Indústria Santa Coloma i Mataró-Peñíscola és una eliminatòria a partit únic que jugarà els dies 26 i 27 de novembre. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, creu que hi ha un ambient de crispació entre l'aficionat per coses que han passat, com a preu de les entrades per als partits de Champions que van acabar amb una muca durada o amb el debut de Ferran Ruiz, investigat per difusió d'un vídeo sexual que ha provocat molta indignació. I acabem en tennis. Carlos Alcaraz manté opcions per classificar-se per a les semifinals de l'ATP Finals. Ha superat avui Andrei Rublev per 2-16-0.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. El doctor Gavarrós forma part d'un equip d'investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge que, juntament amb la Universitat de Barcelona i el Centre de Visió per Computador, han aconseguit una fita molt remarcable. Es tracta de, pareu atenció, operar un tumor al cervell, assegurant-se que un cop feta la intervenció, el pacient no perdria la seva capacitat de jugar als escacs. Doctor Andreu Gavarrós, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estic al·lucinant només ja amb el titular, Això va ser una petició expressa del pacient, això de poder seguir jugant als escacs?
Doncs sí, sí, en aquest cas ens ho va demanar ell d'una manera inèdita i inesperada, i bueno, vam intentar accedir a aquesta petició especial.
Uau. El doctor Andreu Gavarrós, segurament el tindreu conegut de la tarda de Catalunya Ràdio, ell és el cap de neurologia de l'Hospital de Bellvitge. L'operació, doctor Gavarrós, entenc que va anar bé i que el pacient continua jugant als escacs.
Doncs sí, almenys totes les fites que ens vam marcar per aquesta operació, perquè hi havia altres funcions que havíem de preservar, entre elles el llenguatge i també el llenguatge de programació, perquè és un pacient informàtic.
Ah.
A part d'aquestes fites, vam proposar identificar àrees que participaven directament en el joc dels escacs i preservar-les durant la intervenció. Ho hem aconseguit, el pacient està fent la seva vida normal i continua jugant a escacs a un alt nivell.
Perquè sol ser habitual que li demanin, mira, jo l'àrea del llenguatge m'agradaria que la preservéssim especialment, o l'àrea del càlcul o la memòria. Es solen fer aquest tipus de peticions?
A vegades sí. Hi ha una sèrie de funcions que estan ubicades en àrees que diem d'alta eloqüència funcional i que són indispensables per fer una vida normal, com per exemple el llenguatge, com per exemple la mobilitat. Ja són àrees que som nosaltres mateixos que plantegem al pacient, mira, tens aquesta lesió, aquest tumor ubicat en una àrea de gran eloqüència, i intentarem identificar aquestes funcions i preservar-les. El llenguatge, el moviment, ja han entrat a dintre de la rutina habitual de poder identificar aquestes àrees en el quiròfan i poder-les preservar, però després és veritat que cada persona té determinades feines o determinades aficions o determinats hobbies que ens demanen ells explícitament de poder preservar.
Sí. Clar, ara dèiem, hi ha algunes funcions que ja per defecte les teniu identificades o localitzades, no? Com per exemple aquesta del llenguatge. Però d'altres que no són tan habituals, per exemple, el de practicar els escacs, com es fa això? Heu de, m'imagino que es localitza quina part del cervell treballa per jugar escacs.
Sí, bé, clar, això va ser una sorpresa. La veritat és que nosaltres no plantejàvem d'entrada identificar aquesta funció, no ho havíem fet mai, de fet no ho ha fet mai ningú, és una cosa inèdita, i ens vam posar mans a l'obra. Quan ell ens ho va demanar, doncs, de seguida vam parlar amb el grup de científics, d'investigadors amb qui treballem habitualment, que són neuropsicòlegs, del grup de cognició i plasticitat cerebral, que està liderat per l'Antoni Rodríguez Fornells, que és un investigador de renom a nivell mundial, i amb qui treballem habitualment, sobretot per llenguatge. O sigui, el llenguatge sí que ja fa molts anys que hi treballem i que tenim moltes publicacions al respecte, però això va ser una cosa absolutament inèdita per nosaltres també, i vam haver d'estudiar, de veure quines funcions o quines àrees cerebrals podíem participar en la funció de jugar a escacs. Vam fer una prova preoperatòria, que és una ressonància magnètica funcional, amb una sèrie de tasques, que són les mateixes tasques que després vam fer servir el quiròfan, i les tasques són jugades d'escacs.
És a dir, jo estic a dintre d'un tub de ressonància i vaig jugant als escacs?
Sí, bé, no exactament això, però sí que amb imatges de l'ordinador es plantegen jugades, i el pacient, en aquest cas, té una jugada i té una resposta a aquesta jugada, no? I ens ha de dir si aquesta resposta és bona o no. I posem dos interruptors, una a cada mà, un és pel sí i l'altre és pel no.
Ah, d'acord, clar, no pot estar jugant els escacs a dintre del tub, no?
Exacte. D'acord. Sí, clar, la feina principalment va ser idear aquestes jugades d'escacs, no?, en les que van participar jugadors d'escacs professionals, perquè havien de tenir una durada determinada. No podien ser ni molt curtes, molt immediates, ni molt llargues, d'aquestes jugades que paren el cronòmetre per pensar, no? Llavors necessitàvem jugades de 5-7 segons, perquè nosaltres, mentre ells pensen la jugada, nosaltres estimulem elèctricament la superfície cerebral i interrompim aquest circuit d'elaborar aquesta jugada, no? Llavors, quan nosaltres aconseguim interrompre el circuit, vol dir que aquella àrea que estimulem participa directament en el joc dels escacs, i és una àrea que hem de preservar durant la resecció del tumor.
Ah, amic, és a dir, ho feu per interrupció, eh?
Sí, exacte.
Com no? Veieu que hi ha xispasso, parlo profanament, per la gent de casa, quan hi ha xispasso dius, aleshores estem tocant on toca.
Exacte. Sí, això ja és una tècnica que fem servir habitualment pel llenguatge, en una llengua com per les àrees, i fem tasques de cada una de les llengües, estimulem mentre ells parlen, i quan bloquegem alguna tasca de llenguatge vol dir que aquella zona participa del llenguatge. Hem extrapolat aquesta mateixa tècnica al joc dels escacs, en aquest cas.
I ja per curiositat, quan interrompeu aquesta tasca, vosaltres ho percebeu? És a dir, si algú està parlant, interrompeu aquell moment cerebral, atura la parla?
Sí. Normalment, bueno, hi ha diferents errors de llenguatge que poden passar. Un és l'interrupció de la parla, el pacient deixa de parlar. D'altres vegades fa una latència, o sigui, diu la paraula que se li està ensenyant a l'ordinador amb una imatge, però la diu tard, o confon la paraula, fa un error semàntic de significat, per exemple, si ensenyes una poma, doncs pot dir una pera en lloc d'una poma, o fa un error d'expressió de la paraula, en lloc de dir poma pot dir pama, no? És a dir, ja són diferents errors de llenguatge, que n'hi ha molts, i cada un d'aquests errors, quan és reiteratiu, normalment pel mateix punt passem diverses vegades, si és reiteratiu, doncs ho considerem una zona de llenguatge a preservar.
Em sembla al·lucinant, eh? Des de la perspectiva d'un periodista que li està fent preguntes, em sembla al·lucinant. En tot cas, vosaltres vau tenir clar el mapa del cervell, diguem-ne, quines parts calia no tocar per poder-li extirpar el tumor sense afectar la zona dels escacs, en aquest cas, però, clar, devia ser possible perquè el tumor estava en una altra zona del cap. Si imaginem que el tumor s'hagués trobat just on està la zona dels escacs, no pots garantir un bon resultat, no?
No es pot garantir, però en aquest cas el pacient tenia un tumor en la zona parietal esquerra, que és una zona dominant pel llenguatge i per altres funcions, i en l'estudi preoperatori de ressonància magnètica funcional ja vam veure que algunes de les funcions que participaven directament amb els escacs s'ubicaven just al costat del tumor. I d'aquí l'interès de poder identificar aquestes funcions en aquest pacient en concret que ens ho va demanar i després poder-les preservar durant la resecció del tumor. Mm.
Ja que hi som, quan s'extirpa un tumor, es pot garantir que res quedarà tocat? O sempre allò de dius, minimitzem riscos, però hi ha alguna part que queda tocada?
Bueno, tenim el coneixement que tenim de les funcions cerebrals i la majoria de les vegades podem saber què pot quedar afectat amb una cirurgia d'aquest tipus i se'ls hi explica als pacients abans d'operar-los. Tot el que siguin funcions que podem identificar i que podem preservar durant la resecció, doncs es fa, però sempre hi ha altres funcions més complexes, cognitives, que ens costen més d'identificar i de preservar.
Aquesta investigació ha servit per demostrar que aquest tipus de protocols per preservar propietats cognitives, ara ho hem vist amb els escacs, però quin altre tipus d'activitats es pot fer i quines no? És a dir, ara em deies el llenguatge, ja ho fem per defecte, però quina àrea diries que és impossible preservar? La música? No ho sé.
Bueno, hem tingut també pacients músics que hem posat desperts al quiròfan a tocar el seu instrument. Concretament, ara fa uns anys vam operar un pacient que era bateria i percussionista professional, que donava classes també de bateria i de percussió, i que tenia un tumor en una àrea, que se'n diu àrea motora suplementària, que s'encarrega sobretot de la coordinació de les dues mans i on s'ubica també el sentit del ritme. Llavors vam pensar que en aquest pacient estaria bé posar-lo al quiròfan tocant el seu instrument, que no va ser una bateria, però sí que van ser uns bongos, un instrument de percussió, amb uns patrons de ritme predefinits, mentre nosaltres estàvem estimulant la superfície cerebral i identificant les àrees que participaven directament del sentit del ritme i de la coordinació bimanual. Això també ho hem fet.
Vam aconseguir-ho
preservar, va tornar a tocar el seu instrument i es va posar bé d'aquesta operació. Altres exemples, per exemple, que també és llenguatge, però és llenguatge informàtic. Vam tenir un temps abans d'operar aquest jugador d'escacs, no? Que ell també és programador informàtic, però un temps abans ja amb un pacient em havia dit, bueno, jo parlo tres llengües, em dieu de preservar les tres llengües que parlo, però i el llenguatge informàtic, diu, això també és una llengua, el llenguatge de programació, i tampoc ho havíem fet mai, això. Llavors, també, el mateix que hem fet ara, ens vam posar a elaborar una sèrie de tasques realment complexes per intentar identificar zones de llenguatge informàtic en el cervell. També va ser una petició d'un pacient.
Wow.
Vull dir, van sortint coses al llarg del temps i cada vegada més, perquè les persones sí que hi ha una sèrie de funcions bàsiques, però hi ha tota una altra sèrie de funcions que són molt importants per la vida de la persona que intervenim, i tant ell com nosaltres el que volem és que després d'aquestes operacions pues, tornin a ser el mateix que eren abans i tornin a fer el mateix que eren abans i que tinguin una qualitat de vida molt similar abans de l'operació.
Doncs si us interessa la tasca del doctor Andreu Gavarrós i voleu saber-ne una miqueta més, que sapigueu que el doctor Gavarrós té un grup de pop-rock que es diu D'Origen i té un projecte solidari que es diu La Sinfonia dels Herois. Ens van visitar a la tarda a Catalunya Ràdio ara fa un temps i aquest projecte serveix per recaptar fons per la recerca de tumors cerebrals. L'any passat van omplir el teatre de l'Hospitalet i els oients. Podeu buscar ara mateix al 3CAT un documental del Sense Ficció que explica aquell moment i tota la tasca que hi ha al darrere. Per la vostra informació es diu La Sinfonia dels Herois.
Arnau i Xavi, sisplau, per ells, el més sentit dels aplaudiments.
Ja ho sabeu, si us interessa la Sinfonia dels Herois, el 3CAT, nosaltres avui amb el doctor Andreu Gavarrós hem recuperat aquesta història d'aquest home, d'aquesta persona que s'havia d'operar d'un tumor cerebral, però es volia assegurar que un cop feta la intervenció no perdria la seva capacitat de jugar als escacs. I això ha estat possible gràcies en part a tot l'equip i liderats per el cap de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Andreu Gavarrós. Gràcies, Andreu, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ja ara. Gràcies. Adéu, adéu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La Franz Schubert Filharmonia presenta la directora francesa Laurence Kilby el 17 de novembre al Palau de la Música Catalana per interpretar l'elegant Requiem de Fauré amb les meravelloses veus de Núria Rial, José Antonio López i el cor de cambra del Palau.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva tercera edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Arriba la primera semifinal a Zenit.
Aquí estarem els Boomers.
Quatre artistes Boomers i quatre de la generació Z lluitaran per passar a la final.
Generació Z.
Només en pot quedar un de cada generació.
Benvinguts a Zenit!
Zenit, tocarem el cel. Divendres a la nit en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Passen 6 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Elena Puigguitar, bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
Què t'ha semblat aquesta tos?
Que
carregadota,
eh? Que l'has de cuidar.
Ara estic amb...
Us heu de cuidar.
Sí, ara poso aquí suero fisiològic.
Ah, que bo.
Mira, fixa't, i surt com una espècie de vapor fred.
Ah, saps que no ho havia vist mai.
Ui, això és fantàstic. Fantàstic.
Clar, et destapa.
Clar, és com si fessis allò bany de vapor.
No, ni més tu, que et passes el dia xerrant.
No callo. Després surto a la vida normal i tampoc no callo. Bé, així estem. De seguida connectarem amb en Francesc Garriga, que ja sabeu que el tenim a Washington, pendent d'aquesta compareixença, no compareixença, sinó que avui a la presa de possessió, eh? Avui Donald Trump anava a fer aquest intercanvi de paraules amb Joe Biden i agafar de nou el control de la Casa Blanca. També us hem de dir que estem pendents de la compareixença, ara sí, de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que compareixerà en res, 10 minutets, per fer una reavaluació de la situació que tenim, sobretot al Tarragonès, al Baix Ebre, al Montsià, a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp, que dues d'aquestes poblacions, si no recordo malament, Baix Ebre i Montsià, estaven en alerta vermella. Ho seguirem aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, però abans volem parlar amb la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puigguitart. Helena, fa un parell de setmanes, poc abans de començar el programa, ens vam assabentar que el Real Madrid masculí de futbol havia cancel·lat el viatge que la seva expedició tenia previst fer a París per anar a la gala de la Pilota d'Or. Fa setmanes d'això. No hi van anar, per tant, tampoc el madridista Vinícius Júnior, que era el principal favorit per guanyar en la categoria masculina, hi va anar. La nostra companya, Laia Tudel, ens feia aquest comentari, mireu.
El que no és tan normal que passi és que algú que els dies previs ha preparat gairebé ja la festa de celebració aquí a París, perquè després de rebre la Pilota d'Or, que ha organitzat com Vinícius el seu desplaçament amb un munt de gent que tenia previst venir fins aquí, que li va dir a Gavi a la cara dissabte a la nit, jo guanyaré la Pilota d'Or. Vull dir que algú que ho tenia tan al cap que guanyaria i que ho tenia tot tan preparat, doncs a última hora s'assabenti que no serà ell i que ho cancel·lin tot. I més al Madrid, que sempre diuen això d'un club que sap molt...
Tan senyoriu,
molt bé, no?
No?
De ser, que sap estar als llocs, i doncs bé...
Això és el que deia la Laia Tudel, i al final això és una excusa, perquè arran d'això ens van preguntar, ostres, tu has creat unes expectatives enormes, com t'ho fas per gestionar aquest desengany? Perquè el desengany deu ser directament proporcional a les expectatives que en tenies. Helena, avui volem parlar d'això, del desengany. Què li va passar a Vinícius Júnior? Va ser un desengany amb totes les lletres, oi?
Totalment, una decepció enorme i, a més amb la repercussió que té tot plegat, no? I amb aquesta rivalitat que hi ha entre clubs, etc. I aleshores es pren tot d'una manera molt, 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 molt passional.
No només ell, ara m'ho apuntaven, Florentino també.
Sí.
Perquè ell és qui decideix que no hi va al club, perquè clar, Ancelotti va ser premiat i tampoc no estava allà per recollir el premi, no només Vinícius, és a dir, Vinícius pot tenir un atac de desengany, però al final una persona que en teoria està al comandament, potser encara és més greu, no?, que el desengany afecti tant a la figura de Florentino.
Bé, sobretot per si això fossin nens, què els hi diríem nosaltres com a adults? És que no s'ha de saber perdre, que ho diem els nens, home, doncs seria una mica el mateix. Però jo crec que a nivell de club, a l'Hisenda, jo penso que hi ha una estratègia empresarial darrere, al final són màquines de fer diners, clar, no? I aleshores és una pressió de dir, val, doncs nosaltres al Real Madrid no vindrà, no, i us boicotegem això. Molt conscient del poder que té el Real Madrid.
Ells mateixos.
Sí, però bueno, però és aquest puntasso, saps? De dir, no, és que jo nosaltres que som el Real Madrid no venim.
Clar. Tu creus que haurien hagut d'anar-hi?
Jo sí, indubtablement, perquè penso que és un exemple. A més, és que el futbol el segueixen des de nens i nenes, de 3 anys fins a tota... És una cosa que desperta moltíssimes passions. I aleshores, per mi és un gran model educatiu, que moltes vegades es parlen els pares, les mares que van als tornejos de futbol de les criatures, tota aquesta follons que s'armen allà, que diem, és que hauríem d'educar, perquè eduquem allà també, l'eduquem, no només eduquem a les escoles i a casa quan estem amb els nens, sinó en el que fem a la vida. Llavors, un Real Madrid també educa.
Ara que em parlaves, em surt una mica del guió, però ara que parlaves dels pares que van als camps de futbol, als camps de bàsquet, això dona per una secció, eh?
Totalment.
Perquè, sí. Déu-n'hi-do, jo ara que el meu fillol juga, 8 anys, eh? Hi ha un pare que dic, no sé si està entrenant a Leo Messi o què està passant aquí.
Bueno, hi ha molt el projectar totes les coses, les frustracions, els anhels, els desitjos amb la criatura, i no se'n acaben adonant que acaben posant una pressió amb els nens. I després, evidentment, l'exemple que es pot donar amb això, com et dic, allò del Real Madrid, penso que això és educar, és educació amb acció.
Educació amb acció, m'agrada.
Totalment.
És a dir, allò de feu el que... No, al revés, acaben fent el que veuen i no el que diem que facin, no?
Sempre. Els infants fan cas del que veuen, de les accions, no de les altres paraules. Un dia amb tu vam dir, si jo li dic menja fruita perquè és molt bona, però jo no menjo fruita, el nen aprendrà que el no menja fruita, perquè aprèn de les meves accions, clar, bàsicament.
Helena, per tant, que ho tinguem molt associat a temes de parella i de relacions afectives, això és una banda, però clar, hem de tenir clar que els desenganys no només s'apliquen a afers amorosos.
A tot.
Que pot passar en una feina.
No, si ho has dit tu molt bé, és una qüestió d'expectatives. La puc tenir en una feina com la puc tenir que tinc un... Imagina't que em compro un pis nou, una casa nova, i tinc aquella cosa de dir que bé, l'he vista, m'encanta, i resulta que he anat a parar en un barri que no m'acaba d'agradar, que el veí de dalt fa molt soroll, que les parets són massa... Això és un desengany. He tingut un parell de casos de pacients que han hagut de canviar d'un pis que els hi encantava, sí, a causa de sorolls molt potents que no podien viure allà. Això és un desengany enorme. Clar. Quan una casa, a més, un dels casos es van arreglar tota la casa nova, es van fer, diu, és que és la casa perfecta, però tinc aquest problema i he de marxar. Això és un desengany, exactament igual que un desengany amorós.
I tornem, per exemple, com a exemple, al cas del Madrid, eh? Es pot entrenar aquest desengany, o es pot entrenar perquè ens impacti menys un desengany?
Jo crec que és treballar la frustració. Recordes quan vam parlar amb lo dels infants? Doncs és treballar la frustració. I la frustració, per això et deia que és educació amb acció. Perquè, clar, si anem ensenyant als nens petits des de l'escola i a casa, la família, que no, que t'has d'aprendre a frustrar, però després van veient aquestes coses, quantes nenes i quants nens van veure del Madrid, van veure que boicotejaven aquest acte. I llavors, clar, ho poden validar com a bo, i no ho és, perquè és una rebequeria.
És una rebequeria.
Una rebequeria.
Què sentim quan tenim un desengany?
Molta decepció, moltíssima decepció, i ens sentim, fixa't, la paraula desengany porta la paraula engany a dins, no? Per tant, és de les coses més importants per nosaltres. Pensa que entre les persones la confiança, el poder confiar en l'altre, és la més valuós, perquè aleshores quan jo em sento segur, quan el meu cervell se sent segur i relaxat. Per tant, quan m'enganyen és quan perdo això tan sagrat, no? Per tant, em sento insegur, per tant, aquí no hi estic bé. Aleshores, sí, la decepció, l'engany, la traïció, fins i tot, depèn, saps que sempre et parlo que és com una cosa lineal, que pot anar de menys a més, no? Quan parlem de l'ansietat és l'extrem, però és la inseguretat, és la por, l'estrès i l'ansietat al final. Doncs això seria el mateix, no? Un desengany pot anar des d'una decepció fins a una traïció.
Abans em deies, és un tema d'expectatives, ho he dit jo, ho he apuntat a l'inici, no? El problema potser és que hem de... aprendre a gestionar les expectatives?
Sí.
Perquè hi ha molta gent que per no endur-se desenganys diuen no, tiro l'expectativa cap a baix. Això tampoc no és la solució, no?
Això és molt típic. I aquella cosa de no ho dic a ningú perquè així no, això no és com no és veritat, no? Aquí hi ha d'haver un equilibri. Les expectatives per mi són necessàries. És com la benzina que fan al motor d'un cotxe. Es necessiten.
Una mica la il·lusió, no, també?
Exacte, exacte. I a més, això et mou. Les expectatives és el que fa que tu et posis en marxa per aconseguir allò que tu vols, no? Si no hi haguessin expectatives, el que passa que quan les tenim ens fa tanta por el fracàs, ens fa tanta por gestionar molt malament la frustració, que és allò de no m'espero res, m'espero el pitjor. Hi ha gent que tira molt cap aquí. Sempre s'espera el pitjor. Clar, tampoc és manera de viure, perquè recordem que el cap no distingeix realitat de ficció. Per tant, mentre jo estic pensant que allò no sortirà, jo ho estic vivint.
Clar.
Jo ho estic vivint.
Clar, que molta gent quan em diuen no, jo em poso en el pitjor, i dic, ja, però no sé què en treus, perquè al final et poses en el pitjor, però l'esperança no està en el pitjor.
No.
Per tant, l'hòstia te l'endús igual.
Exacte.
No?
Clar, és el que has dit tu, que jo trobo que és el que s'ha de fer, és... Vaig a treballar, independentment d'això d'ara que tinc aquesta expectativa amb aquesta cosa concreta, vaig a treballar la capacitat d'estar incòmode, de frustrar-me, d'entendre que tindré decepcions perquè són normals i són humanes, no?
I com ho treballo, això, Helena?
Exposant-me a la incomoditat.
Ah.
L'exposició i la incomoditat que en parlem tant aquí, no? El saber que no tot em surt bé. Amb el tema del tram i totes aquestes coses, hem d'entendre que al final tots optem per un model democràtic, i en el model democràtic podem perdre i podem guanyar. Aleshores, posar la banya amb no, és que he perdut i està amargat perquè hem perdut o perquè la persona que ha guanyat a mi no m'agrada gens, tampoc ens serveix. Doncs anem a fer una cosa més productiva. Pensaments productius, perquè n'hi ha molts d'improductius. I els productius, quin seria? Val, jo avui què puc començar a fer per aconseguir allò que jo crec, amb el que crec, no? Sigui a nivell polític, a nivell de futbol, a nivell de vida personal, a nivell del que sigui.
Però també ens podem donar un marge, no? M'imagino. Un parell de dies de no vull que guanyi tram, amb això no hi ha dret, i després és quan passem a l'acció?
Totalment. Perquè, si no, el que estem fent és invalidar les nostres emocions. Invalidem el nostre món emocional, i això és importantíssim, validar-lo. És a dir, jo tinc una emoció i aquesta emoció em porta informació. Això no m'agrada. Si jo no sentís això no m'agrada, jo no lluitaria i continuaria lluitant pel que m'agrada. Per tant, he d'escoltar aquesta emoció. L'emoció, sempre dic que ja ens porta una informació, sí? I d'aquesta informació n'hem de treure una acció. Perquè aleshores és quan l'emoció és productiva, ha vingut per alguna cosa, no ha vingut per
res. Motor.
Clar, perquè si no és allò de jo m'enfado, demà em llevo de bon humor i se m'ha passat. No, però l'emoció m'ha portat una informació i no n'he tret res de positiu.
Hi ha expectatives, però, que depenen de nosaltres i d'altres que no.
Aquí és on hem d'aprendre a gestionar. Aquest concepte en psicologia se'n diu indefensió apresa, que és fàcil...
Indefensió apresa.
Sí, fàcil que faci no depèn de mi. Perquè fàcil que faci depèn de mi, que guanyi en tram? No, claríssimament no. La indefensió presa és de les coses que persones i animals, que som animals nosaltres també, portem pitjor, perquè la indefensió presa sostinguda en el temps porta a la depressió. Amb animalons, que saps que fan molts estudis, porta a la mort. O sigui, el saber que no hi ha res que depengui de tu...
Ostres.
Fa que la persona es rendeixi totalment. Aleshores, és una cosa que l'hem de... És la impotència, val? Aleshores, és important gestionar que el tram depèn de mi? No. Què depèn de mi? Continuar lluitant per allò que crec, els meus valors, viure de forma coherent...
No perdre'ns en el macro, no? De dir, en què podem incidir?
Exacte. Aquella cosa tan budista i tan oriental de divideix les coses entre les que depenen de tu i les que no depenen de tu. Però que guanyi el tram no. És ara... Hi ha molt individualisme, doncs mira, tot és una porqueria, jo, escolta, vaig a la meva i adéu. No, hi ha moltes coses al teu petit entorn que tu pots fer per millorar la vida de tots.
Tots passarem per desenganys o hi ha persones més proclius a passar per desenganys?
Tots passarem per desenganys, però hi ha persones més proclius a quedar-se bloquejades en el desengany. D'acord? Llavors seria aquesta persona que no accepta la frustració, que li costa moltíssim. Després, a l'Elisenda, hi ha un tema de regulació emocional. El desengany, com qualsevol altra cosa, implica una emoció. Si jo no sé regular aquestes emocions, em quedo molt més bloquejada aquí.
Regular-les, identificar-les i posar-los nom, no?
Tal qual. Regular-les, per regular-les, les he d'identificar i hi he de posar nom, i després les regulo. Val? Fixa't, m'acabes de definir la intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional és l'autoconcepte... Bueno, té cinc elements, però un és l'autoconcepte i el segon és l'autoregulació. I l'autoconcepte, Elisenda, és qui sóc, què em passa, què vull, on vull anar, i després em regulo.
Perquè sovint la primera passa, almenys per experiència pròpia, de dir, és que estic enfadada, deixeu-me 5 minuts perquè estic enfadada, ja està, i admeto l'emoció, no? Estic enfadada i ho processo i després ja... Però no, és el temps que et deia, no? De pair les coses, no? No actuar des de l'enfado, sinó des de la informació que em genera aquesta enfadamenta, no?
La psicologia cognitiva el que diu és que hem de posar una pausa quan pensem. La psicologia cognitiva el que diu és que pensem, després tenim emocions i després fem les accions. És el PEC, pensament, emoció, conducta. Quin és el secret? Que quan pensem aprenguem a observar què pensem. Perquè has dit tu, estic enfadada, doneu-me 5 minuts, però hi ha molta gent que no sap fer. És estic enfadada, s'encén l'emoció, s'encén la conducta. Entens? Si nosaltres apretem pausa en el moment que pensem, estem sabent mirar l'emoció. Quan tu deies estic enfadada, deixeu-me 5 minuts, ho veus? I aquest és el secret.
També et va bé quan hi ha algú de fora que et coneix molt. L'altre dia va passar amb en Carlos, que em va dir, espera't.
Et va dir...
Espera't un moment, ara no és moment. I vaig dir, no, perquè... Crec que li vaig dir, ara és moment de... Perquè... I després vaig pensar, té raó. Vull dir que va molt bé que et regulin també des de fora, si hi ha la confiança molt... perquè t'ho facin, no?
Molt bé, l'altre dia estava amb una noia que també tenia una cosa que li passava i li rient al final li vaig dir, mira, jo ara mateix sóc el teu còrtex prefrontal. L'acabes d'externalitzar. El teu està apagat. Fes-me cas. I em va dir, és veritat, i el dia següent m'ho va escriure i em va dir, ostres, tenies tota la raó. Dic, clar, dic, no és que tu no ho sàpigues, és que en aquell moment l'emoció és tan potent en el teu cervell
que t'ho arrossega tot, i tant.
Exacte.
I tant. Helena Puigguitart, avui hem parlat de desenganys. Tots ens hi trobarem, però escolta'm, al final ens podem entrenar, eh? En estar en situacions incòmodes i al final ho acabarem fent millor en situacions d'aquestes grosses. Helena, ens veiem la setmana que ve, eh?
La setmana que ve.
Cuida't
molt aquesta setmana.
Cada vegada semblo més un baríton, eh? Van passant les hores i, de veritat, al final entraré a l'òpera. Gràcies, Helena, fins ara. Nosaltres fem una pausa i a la tornada anem cap als Estats Units amb en Francesc Garriga, a veure com ha sigut aquesta trobada entre Donald Trump i Joe Biden en aquest relleu a la Casa Blanca en el segon mandat de Donald Trump.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot. El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi. El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
La repressió contra les dones d'institucions lligades a l'Església Catòlica ha estat recurrent al llarg de la història a l'Estat espanyol, a Irlanda o a Guinea Equatorial. Aquesta setmana analitzem com molts anys després no hi ha hagut una disculpa pública per part dels ordes religiosos que hi estaven al darrere.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo quería estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 8 minutets de 2:15 de la tarda. Ara ja podem veure compareixer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ara acaba de pujar al faristol, ha explicat la dinàmica, i cedirà la paraula a tres faristols i després la directora general del Servei de Trànsit a Catalunya. Sentim Núria Parlon.
S'han expressat doncs, amb molta intensitat i en moments difícils per la població d'aquesta ciutat i expressar doncs, el nostre suport i la preocupació també. En clau de Catalunya, donar-li les gràcies al conjunt de les ciutadanes i dels ciutadans i als ajuntaments també, als alcaldes, les alcaldesses, consells comarcals, que en les zones afectades durant tot el dia d'avui per les restriccions de mobilitat i per les restriccions també pel que feia doncs, el tancament de les escoles, d'universitats, de lo que seria l'activitat habitual, no? Centres de treball, doncs ha respost amb moltíssima responsabilitat, que és l'objectiu que, en definitiva, des del Departament i des de l'àmbit de Protecció Civil hem de preservar en moments de risc, que les prediccions ens diuen que estem en una situació de risc, doncs preservar, en aquest cas, la vida de la gent, i és el que s'ha fet en aquestes hores. A partir de les prediccions que hem tingut, hem fet el comitè tècnic del CECAT, se'ns han mantingut les previsions durant tot el dia, d'intensitat i acumulació de pluges. És cert que després us ho explicaran en detall la directora del Meteocat, que el fenomen al llarg de la nit s'espera clarament que hi baixi a la baixa, però és ben cert que encara ens hem de mantenir amatents en les hores que queden, perquè es pot donar doncs, encara intensitat de pluja en algunes zones i pot ploure molts, especialment a les dues comarques de Terres de l'Ebre, que durant tot el dia d'avui ha estat plovent. Per exemple, hem tingut acumulacions de fins a 60 litres a Mas de Barberà, de Barberans, i a Ulldecona un total de 70 litres. A Ulldecona, just a dos quarts de sis, hem acumulat 37,8 litres en 30 minuts. Això vol dir que, com durant tot el dia ha estat plovent amb intensitat, doncs podem tenir alguns desbordaments inesperats, algunes rieres d'algunes zones...
Doncs ara sentíem aquesta introducció de Núria Parlon, consellera d'Interior, i ja ens ha dit, aquests tres faristols, serà el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, la directora de Protecció Civil, la portaveu, disculpeu, Imma Soler, i la directora del Meteocat. De seguida sentirem a Sarai Roca. Sentim ara les explicacions de Núria Parlon.
La normalitat quan a la mobilitat, hem de tenir una situació de cara a demà de recuperar l'activitat a les escoles, recuperar tota l'activitat i la mobilitat per anar a la feina i demés, però sí que és veritat que encara estem en una situació en la qual es poden produir pluges i, per tant, hem de tenir una actitud de prudència. Prudència pels desbordaments que es poden donar en rieres, torrents i demés, i comportar-nos amb una actitud clarament prudent a l'hora de recuperar la nostra vida normal. Però demà doncs, els nens i les nenes tornaran a les escoles, s'anirà a la universitat, la gent anirà a treballar i no tindrem aquestes restriccions que, com us explicava, doncs, acaben a les 12 d'avui. Hem tingut avui, també, per garantir doncs, el control de la mobilitat, diferents punts a la regió policial de Camp de Tarragona, 11 punts de control de carreteres amb 17 dotacions i també...
Doncs aquest és el missatge de Núria Parlon, consellera d'Interior. Demà, de cara a demà, en aquestes comarques, el Tarragonès, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Baix Camp i a la resta de Catalunya, tornar recuperada, deia ella, la normalitat, però amb una actitud de prudència, aplicant una mica la lògica, una crida que també feia ahir a la primera compareixença Núria Parlon. A les 12 de la nit s'aixequen aquestes restriccions, per tant, apel·la a tota la ciutadania a la seva pròpia prudència i les seves autocures. Nosaltres ara mateix tornem als Estats Units, anem amb en Francesc Garriga, dir-vos que si voleu sentir la compareixença de Núria Parlon al complet, les compareixences de Ramon Lamiel, Imma Soler i Sarai Sarroca, podeu anar ara mateix a Catalunya Informació. Nosaltres anem als Estats Units. De seguida parlem amb en Francesc Garriga, perquè avui, entorn a les 5 de la tarda, estava previst que Donald Trump tornés a posar els peus a la Casa Blanca, es veiés cara a cara amb l'encara president Joe Biden, i nosaltres hem pogut veure algunes imatges. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què us han dit? Han sortit? Han dit alguna cosa?
No. Seguim esperant aquí uns 300 periodistes. Hem pogut veure les mateixes imatges que tothom per televisió, perquè no teníem accés més que els quatre triats per la Casa Blanca per seguir-ho in situ. I seguim esperant. Hi ha molta expectació per si Trump se surt del guió i decideix sortir a parlar amb la premsa després d'aquesta tornada a la Casa Blanca. Es fa difícil d'imaginar que Trump vulgui fer-ho, però és tan imprevisible que tot és possible. I el que sí que hem vist és aquesta trobada freda, amb Biden donant-li la benvinguda, felicitant-lo per la victòria, i Trump doncs, quedant bé, agraint-li a Biden doncs, la bona rebuda.
Estava fent una mica com Pantoja, eh? Dientes, dientes. Estava rient.
Hem vist Biden molt somrient.
Sí, que jo he pensat, aquest senyor sap que ha de marxar de la Casa Blanca?
Home, no siguis dolenta.
No, ho dic no perquè tenia dolenta. Una actitud com molt massa feliç. Potser està dient, mira, el marronet, que és el que diu un altre ara.
Bé, és que el marronet se'l quedarà un altre. De fet, se'l queda el país sencer, amb el que estem veient. Tot i que, mira, diré una cosa. Mentre això està passant aquí, al Capitoli, que és res, 10 sí? minuts en cotxe d'aquí, el Senat ha votat el nou líder de la majoria republicana, que serà, per tant, l'home més important del Senat als Estats Units, que serà un republicà, i no ha guanyat l'opció de Trump.
Què dius? L'opció
que tenia el trumpisme, doncs ha guanyat John Thune, que és un conservador de tota la vida de Dakota del Sud, un senador que ja porta uns quants anys i que havia rebut crítiques d'Elon Musk aquests dies. Musk deia, aquesta és la tria que vol fer el Partit Demòcrata.
Vaja.
Volen que triem? Doncs mira, aquest senyor és el que s'ha endut els vots. Era una votació a porta tancada i amb vot secret, i per tant, quan no els mirin, els republicans tiren cap a la, cap a l'elecció, no cap a Trump.
Carai,
quan s'han de mullar en públic, tiren cap a Trump. Però avui que han votat en secret, no han triat Rick Scott, que era l'opció de Donald Trump.
Vaja, 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 eh? Els té una mica collonits, diguem-ne, en públic, perquè ja saps que aquest senyor després pren represàlies.
No, 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 evidentment. I, de fet, Elon Musk segur que estarà molt, molt disgustat, i, de fet, ja circulen rumors que Elon Musk amenaça els legisladors de Washington que, si no fan el que diu Trump, Musk finançarà campanyes perquè hi hagi competidors a les primàries i descavalcar aquests republicans que no facin cas a Trump.
Déu-n'hi-do, doncs res, et deixem pendent d'aquesta possible o no compareixença de Donald Trump a la sortida de la Casa Blanca el dia que es fan el traspàs de poders, i demà a males ens ho expliques.
Aquí estarem.
Gràcies, Garriga, una abraçada. Sempre. Fins ara. Adéu, adéu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Cano, cara, yo lo llana,
arem. 3:15 de la tarda. De seguida fem l'última i marxem, però abans, Montse Virgili, a les 9, dones i els dies, què feu?
Doncs coses maques, com sempre. Home, avui, és que em preguntes.
Què preguntes, nen? Escolta, passa la ràdio.
No tan maques, no tan maques com a la tarda, que ara parlareu d'ocells i ossos bruns i
ara
coses que estic que no toco vores. Escolta, avui coneixerem la història d'una dona que ens agrada moltíssim, que va començar en el món del cinema i ha acabat en el món de la cooperació. És a dir, va començar amb Mario Camus, amb Paco Betriu, amb els grans directors de cinema, i ara es dedica, doncs, a fer documentals, per exemple, al Xat, amb un projecte que està fent, operant a nens, per exemple, ella no opera, operen metges del món, sinó que ella, doncs, gravarà documentals amb aquests nens que tenen problemes de mobilitat al Xat, i vaja, que ha portat una vida que va començar amb el cine, aquest món tan difícil, a vegades tan superficial, tan dur, i va decidir, doncs, tot aquest coneixement portar-lo al món de la cooperació. I la història és molt maca. I després parlarem amb les Tribade, que són aquesta banda que són tres pubilles de cuixa forta que toquen aquest cap de setmana a Barcelona, i que és un grup d'aquests, doncs, feminista, antiracista, amb molt bona música, molt contentes, la veritat.
Montse Virgili, a partir de les 9, a les dones i els dies. Gràcies, estimada. Gràcies. De seguida anem a l'última i marxem, però abans, una última hora. La EMET eleva al nivell màxim l'alerta per pluges a València. Mentrestant, nosaltres tenim aquesta situació que sembla que es va superant, segons sentíem ara la consellera Núria Parlon, al sud de Catalunya, i avís vermell a València. A les zones del litoral podrien acumular-se més de 180 litres metre quadrat en 4 o 5 hores. El perill, diuen, és extrem. Eviteu els desplaçaments, poden produir-se desbordaments dels rius i inundacions. Molta precaució. Més clar, impossible. Això ho deia el compte oficial de l'Agència Estatal de Meteorologia. Molta precaució en aquest avís que sembla claríssim, clar i català, sobretot al litoral nord de València i al litoral sud de València. Passen 3 minutets de 3:15 de la tarda, fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Godoy García, què passa, pajarito?
Molt bé, estic molt bé. No estic refredat.
Quina sort. Se'm nota molt.
No, a mi m'agrada, perquè aquesta veu li dona matís.
Sembla Tina Turner.
Exacte, Tina Turner.
Ara em poso a cantar, potser faig el primer quarto,
He parlat en passat. Tina Turner ja no està entre nosaltres, que no?
Tina Turner, jo la faig viva, però crec que va morir fa poc.
Sí, no, em sembla que està...
Ai, is in the house, eh?
Sí, ja la tenim.
Va morir el 24 de maig del 2023.
Ja està.
Però per nosaltres aquestes cames sempre estaran vives.
Ah, exacte, exacte. Doncs res, no, això, arriben els refredats, arriba el fred, jo a casa ja faig foc, ja arriba
l'època
de jerseis, de nòrdics, i arriba ja no l'hivern estacional, però sí que arriba el fred fort, i però els humans no parem, perquè arriba l'hivern i nosaltres...
No ens ho podem permetre, no podem hivernar.
No ens ho podem permitir, que deia aquella.
Ah, per favor, el capitalisme, què dius?
Ara, exacte, tu has dit això d'hivernar. Jo ara el que porto és una secció en què he fet una fabulació. He imaginat què passaria si les persones, a l'arribar a l'hivern, adoptéssim les estratègies d'altres animals. Per exemple, si fóssim un os bru.
M'agrada la idea.
Oh, música d'os bru dormint.
Ai, a l'osset.
Sí. L'osset que pesa, pobret, 700 quilos.
Com un cotxe, pesa com un cotxe.
Sí, exacte. Com un Seat Panda, deu pesar, no? M'imagino.
No, jo diria que més, un Panda deu passar 400 quilos.
Sí, no, però pensat, nom de cotxe,
que burra.
Que com una...
Vinga, no he pillat.
Molt ràpid.
Són els mocs.
Sí. Dic que al Pirineu tenim ossos bruns, n'hi ha com uns 90. Mira, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do?
Entre tot el Pirineu, eh?
No pensava que ens hauríem carregat més, los bru.
Bueno, no, ja n'hi van havent, n'hi van havent. Si els humans hivernéssim, voldria dir que durant els mesos previs al fred hauríem de fer reserves, que és el que fan els ossos. O sigui que, al començar el bon temps...
Això ho estic fent bé.
Al bon temps, a la primavera, la dinàmica social acceptada, perquè tot això va de consensos estètics socials, doncs la pressió estètica s'aniria cap a una altra banda. No faríem operació biquini, sinó que faríem operació greix. A partir de finals de maig menjaríem 4 vegades més de lo normal. I això diria, oi, que bé que ho portes, veig que t'estàs, que no et pots ni moure. Això és perquè... Molt bé, molt bé.
Molt bé, estàs preparant bé, l'operació hibernació.
Sí, exacte, he fet uns càlculs de calories i he dissenyat un menú per un hipotètic humà hivernant. Per tant, posem musiqueta de cuines.
Cuina exòtica.
Sí. Si algú connecta ara amb la ràdio, que sàpiga que és una fabulació, això. No us mengeu el que us diré ara. Per esmorzar.
Per favor, que no és ada parellada, eh?
Exacte. Per esmorzar, un plat de llenties, he pensat, per començar bé el dia, 2 ous ferrats i un entrepà de mantega. Però de mantega vol dir la barra sencera dintre.
Ui, mira, fins l'entrepà de mantega t'ho estava comprant, eh?
Sí. No, jo,
no em fotria això, eh?
Jo no sé gaire d'esmorzar, però ai, si esmorzar, millor així de plat i cullera.
Jo, mira, escolta, puc no sopar, però l'esmorzar no perdono, eh?
Ara, a mig matí. Llavors, a mig matí, un plat soper de cap i pota i una mica de fruita, perquè diuen que la fruita... En aquest cas, una fruita que seria una síndria. Val?
Una sencera, eh?
Sí.
Vas tot aigua, està aigua, nen.
Una peça. I 2 ous ferrats, també un altre cop. Per dinar, macarrons. I espaguetis. No, o espaguetis.
Ah, tot junt, eh?
Sí, macarrons i un plat de macarrons, un d'espaguetis, 10 pits de pollastre arrebossats i després canelons. Mireu, això, si queden sobres de llenties de l'esmorzar. Perquè, com que estarem temps hivernant, que no es facin malbé les restes a la nevera.
Més d'un d'aquells que van a gimnàs? Aquest dinar fa.
Es fan, sí, això de les petxugues, els pits de pollastre se foten. I 2 ous ferrats més, també. Per sopar, sopar s'ha dit tota la vida que ha de ser lleugeret.
No? Sí, diuen, que has d'anar a dormir.
Et diuen, esmorza com un rei, dina com un senyor i sopa com un pobre.
Exacte.
Doncs, per tant, faríem unes guatlles al forn, que és un ocellet petitó, i amb un acompanyament de porros, que el porro no embafa.
No, no embafa, és lleugeret. Ara, després fas pipí... Ah, no és el porro, és més l'espàrrec, res.
Bueno, però...
No he dit res.
Segurament també es nota.
No he dit res.
Llavors, val, si t'has quedat una mica de gana, he pensat, una mica de postres, un tortell de reis per cap, i pensa que dintre del tortell de reis hi va la fava, que també és una mica de vegetal.
Ah, clar.
És pràcticament verdura.
I has de treure el paper de plata, això sí.
Bueno, no ho sé. A casa meu, per exemple, ma mare feia les hamburgueses. Saps, els plàstics...
Tota la vida.
Tota la vida.
Tota la vida amb els plastiquets, i després els atreia.
I llavors jo... No me'ls menjava, però els xuclava una mica.
Això ha de ser tòxic.
Això ha de ser... Bueno,
ha de ser, no,
estem amb la nostra generació. Bueno, i per tirar-ho tot avall, 2 ous ferrats més, he pensat, val? Llavors,
endavant.
Al arribar al novembre, mica en mica, la gent s'aniria replegant a casa seu, ens enfondaríem dins el llit, i d'allà no ens sortiríem fins a finals de març. Una observació. Jo a vegades em llevo al dematí, em vaig a fer un pipinet, i torno a l'habitació. I al tornar a entrar a l'habitació penso... Mare de Déu, senyor, quina olor ha viscut que fa aquesta habitació.
Només havent-hi estat... Olor ha viscut per dir alguna cosa.
Sí, només havent-hi estat 8 hores. Aquella fortó agra com de ceba. No cal
imagina't.
Imagina't hivernar en un lloc. Vull dir que els ossos, perquè estan en una cova, que clar, està oberta.
Però
que
si no...
Però estiguessin en una habitació, si una habitació d'adolescent...
Ai.
Ja fa aquella olor. Està 4 mesos tancat allà dintre, anar-te rebullint amb la... No? Ja et caurien les llàgrimes de l'acidesa.
No, calla.
Coses va macerant amb la seva pròpia suor.
Podries fer croquetes amb l'ambient.
Exacte, ha de ser molt salvatge. I llavors sortiríem tots al març molt adormits i caldria fer cafetera sense parar.
I molta set, eh?
I molta set. Jo he pensat que ens hauríem de posar unes, saps, les camelbags, aquestes motxiletes,
sí,
que va una mànega petita que se'n va fins, sí, a la boca, doncs amb cafè directe, i aniríem així pel carrer.
M'agrada.
Molt bé. I tenim 2 minuts. Va, tinc temps de fer-ho. Si els humans, en lloc de gestionar l'hivern com un os, ho féssim com una oreneta.
A veure... Ho desconec, com ho fan les orenetes.
Bueno, les orenetes marxen,
viatge,
migren. Llavors, al arribar al setembre ens tocaria migrar i tindríem la necessitat física de migrar. De la mateixa manera que ens ve la gana o l'apetit sexual, ens vindria una cosa que els alemanys en diuen Zugunruhe, que vol dir l'ansietat de dir, hòstia, ara ja tinc una necessitat de migrar.
El neguit,
sí,
no?
Exacte, tens un neguit de dir, he de marxar. I llavors ens començaríem, els dies abans de marxar, trauríem el cap al carrer i veuríem la senyora Paquita, la veïna, i dir, què, senyora Paquita? Aviat ni aniria tocant, eh? I mica a mica ens aniríem trobant tots al carrer i aniríem marxant, i cada cop seríem més, aniríem marxant cap al sud, a Múrcia ja seríem milers...
Oh, rotllo Forrest Gump, que s'hi va juntant gent, oi?
Que bonic, que bonic. I llavors, al haver passat, bueno, travessaríem el desert, la senyora Paquita, pobreta, quedaria anant bé morta allà al desert, quedaria
bueno,
seca.
Escolta.
Perquè no és un jigajalo de la migració.
No, és seriós, eh?
I llavors cadascú aniria repartint. Diria, oita, mira, els Martínez ja es queden aquí a Senegal, els Mar Ramon ja segueixen fins a Guinea, saps? Cadascú
que bonic,
aniria...
això seria bonic.
I el que seria bonic de veure seria aquesta ciutat que teniu aquí, la ciutat comtal, buida durant mesos.
Teniu, eh?
Bueno, meva no és aquesta ciutat. No, i només que sonarien les cotorretes aquestes que hi ha per aquí.
Oh, tornar a tenir sorolls naturals aquí a la ciutat.
Veure sortir el sol a la Diagonal.
Això seria preciós, eh?
Bueno, hi ha una cosa que no ens evitaríem, que és que a la que tornéssim ens faríem treballar les hores extres.
Això segur.
Falta.
A recuperar.
Hi ha dues coses que no es poden evitar, la mort i els impostos.
Godoy García, ens sentim la setmana que ve, més llarg i més tranquil. Gràcies, estimat.
A reveure.
Us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 4 de la tarda i fins les 7. Adéu, família. Demà dijous ja.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Vine en família a gaudir de la música simfònica amb l'orquestra OBC i l'espectacle Toy Box. El 16 de novembre a l'Auditori s'obrirà una acolorida caixa de joguines plena de dansa i música francesa inspirada en el ballet La Boîte à Joujoux de Debussy. Més informació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna al festival Ulala, el festival de cinema francòfon de Barcelona, amb una selecció de pel·lícules inèdites en versió original subtitulada. A partir del 27 de novembre, a l'Institut Francès. Més informació a ulalafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Descobreix la ciència a Catalunya. Del 8 al 17 de novembre, viu la Setmana de la Ciència.
Trobaràs un munt d'activitats gratuïtes al web setmanaciència.cat. Participa-hi.
Organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Patrocinada per BBVA i Amgen.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Arriba la primera semifinal a Zenit.
Aquí estarem els Boomers.
Quatre artistes boomers i quatre de la Generació Z lluitaran per passar a la final.
Generació Z.
Només en pot quedar un de cada generació.
Benvinguts a Zenit!
Zenit, tocarem el cel. Divendres a la nit en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades. Marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La 22a edició dels Premis Zoom ja és aquí. Del 21 al 23 de novembre, Igualada es convertirà en el punt de trobada de professionals i amants de la televisió, sèries i nous formats digitals. No et perdis la gran gala dels Premis Zoom, el 23 de novembre, al Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. Més informació a premiszoom.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Festival Canto torna a Cassà de la Selva. Del 15 al 17 de novembre, 30 propostes al voltant de la cançó de tradició oral amb Marina Rossell, Artur Blasco, Cocanya, Estimadíssims Malvats, una conversa amb Follim Follam, Germà Negre i molts moments per cantar junts. Més informació a cantut.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està
boja d'amor. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, amor etern als preus bons.